Què tal? Molt bona tarda. Passen gairebé 4 minuts de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, a punt ja per fer prèvia del cap de setmana esportiu que se'ns ve al damunt. És divendres, és 3 de febrer de 2017. En futbol, 19a jornada, la primera catalana, grup segona, el Sobrense, després d'encadenar un seguit de partits bons i amb sensacions recuperades en el sentit més positiu de la paraula, doncs intentarà allargar aquesta bona dinàmica amb aquest diumenge a Castelldefels, al camp del Vistalegre, a partir de les 12 del migdia. També bon partit demà a la tercera catalana, aquí a Aiguadols, a partir d'un quart de 6, al Sitges, que en rep el Piera, un Piera ben classificat, un Piera que bé està donant també molta guerra aquesta temporada en aquest grup 12 de tercera catalana. I el Sobrense ve, que intentarà pescar al camp del penúltim classificat, al camp d'un nivell amb problemes aquesta temporada en aquesta tercera catalana, partit que jugarà no demà, sinó diumenge, a partir d'un quart d'una del migdia. En farem, com dèiem, prèvia de tot plegat, hem de parlar de bàsquet, també avui, que incidirem potser una miqueta més en el sènior femení del bàsquet Sitges. Saludarem a la part final d'aquest temps d'agenda esportiva amb el segon entrenador del sènior femení del bàsquet Sitges, amb en Xavi Massana, ara que tot just ha acabat la primera volta i comença la segona aquest cap de setmana, rebent el Xamba de Vilafranca a Pinsbens. A la Lliga EVA, jornada número 15, amb el bàsquet Sitges, que farà de ben segur mans i mànigues per intentar tornar amb la victòria demà de la pista del Club Bàsquet Valls, partit que jugarà a partir de 5:45 de la tarda. A veure si es trenca d'una vegada per totes aquesta negativíssima ratxa que ja dura 9 setmanes. En hoquei patins, la doble jornada pel que fa als dos equips sèniors del Club Patí Subur Sitges. Un, el sènior B, juga amb aquesta nit a 10:15 aquí al pavelló amb el Casal l'Espluga. L'altre, el sènior A, ho farà demà a la tarda a la pista del Reus Ploms. Tot això i la resta d'actualitat esportiva amb el repàs habitual dels divendres des d'ara i fins les 5. Quatre i sis minuts de la tarda, vinga, ens hi posem. Comencem ja a repassar en matèria de futbol base els partits que disputaran al llarg del cap de setmana els equips de la Blanca Subur. Ens n'informa, com cada setmana també, l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I comencem pel juvenil A, que intentarà, suposo, trencar aquesta minimal ratxa, diguem-ho així, dels dos últims partits.
Bueno, en principi visitem el colista, o sigui que...
Per això.
Hauríem de rascar... Tot i que amb això, que dels 8 punts que té aquest equip, un no va rascar aquí la Blanca.
Doncs...
O sigui que... Peligro.
Espanya-Canonja,
Blanca Subura, dissabte a les 7:30 de la nit.
Doncs a veure si la Blanca aprofita, bé, la condició de cueja, no sé si dir-ho, però en qualsevol cas, intentar rascar algú positiu d'allà. Seguim.
Mira, el juvenil A jugarà diumenge a Pinsbens contra el Prat AE a les 4:30. El cadet A també jugarà diumenge contra el Prat AE a les 12 del migdia. El cadet B es despassa per jugar contra el Sant Boi B el dissabte a les 2:30. En categoria infantil, l'infantil A se'n va cap a Gavà per jugar contra l'Escola Futbol Gavà diumenge a les 12 del migdia. L'infantil B rep a Pinsbens el Sant Cugat Sesgarrigues diumenge a les 10 del matí. I finalment l'infantil C es desplaça per jugar contra el Mascatarro el dissabte a les 12 del migdia. En categoria L20, l'L20A se'n va fins a Cornellà per jugar contra el Cornellà i diumenge a les 10 del matí. L20B farà el derbi al municipal d'Aiguadols dissabte a les 12:15. L20C jugarà a Pinsbens contra el Castelldefels D a les 4:15. L20D jugarà dissabte també a les 4:15 contra el Sant Cugat Sesgarrigues. L'Alivine també jugarà a Pinsbens, en aquest cas diumenge a les 10 del matí, contra la penya jove de les Roquetes. I finalment l'EFE jugarà dissabte al camp del Sobirats Unió Esportiva a les 10 del matí. En categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà a Pinsbens dissabte a les 12 del migdia. El Benjamí B jugarà al municipal d'Aiguadols dissabte a la 1:15. I finalment el Benjamí D jugarà a Pinsbens contra el Bassa Torrelles dissabte a les 12 del migdia. Doncs... aquesta setmana el Benjamí B descansa. El C descansa.
Molt bé, doncs tot això és el que tenim i el que li esperen els equips de la Blanca per aquest cap de setmana, per aquesta nova jornada futbolística, en definitiva. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, seguim repassant més futbol base, en aquest cas el repàs dels partits que disputaran els equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. La majoria d'ells ho faran aquí a Aiguadols, és el cas, per exemple, de l'Infantil A, que rebrà el base Vilanova, ho farà demà dissabte a les 7 de la tarda, és de fet el partit posterior al que jugaran els primers equips del Sitges i el Piera. La Levi C, que té derbi amb la Blanca, demà dissabte a un quart d'una. La Levi D, que en rep el Ribas, ho farà també demà dissabte a un quart de dues. També demà dissabte a un quart de dues el Benjamí C, té també derbi amb el Benjamí de la Blanca. El juvenil A, que rep el Sant Cugat Sesgarrigues, ho farà aquest diumenge a la 1 del migdia. El juvenil B també s'enfronta, en aquest cas, al Capellades, diumenge a 6:45 de la tarda. El cadet B rep la Granada, diumenge a 4:45. L'infantil C ho farà davant el Riu de Villes, diumenge a 3:00 de la tarda. La Levi A rebrà el Barça aquest diumenge a 11:45 del matí, mentre que la Levi B ho farà davant el base Torrelles, aquest diumenge a 9:00 del matí. La Levi E, per la seva banda, rep el Òdena, diumenge, 11:45 del matí. També diumenge, amb 11:45, el Benjamí A rep la Fundació Privada Europa, mentre que el Benjamí B s'enfrontarà amb el club de futbol Risto Stoichkov. Ho farà diumenge a 9:00 del matí. I, per últim, el pre-Benjamí B, que s'enfrontarà al Capellades, diumenge, a 11:45. Pel que fa als equips que juguen fora de casa, són el cadet A, amb el camp del Sant Mauro, a Igualada, dissabte, 11:45 del matí. El Benjamí D ho farà amb el camp de la Martinenca, dissabte a 9:00. El Benjamí E, al camp de la Unió Esportiva Sant Sadurní, dissabte a 10:15. I finalment l'infantil B, que jugarà diumenge a partir de 12:00 del migdia amb el camp del Gelida. En futbol femení, a la primera divisió, es disputa aquest cap de setmana la jornada número 18. El primer equip femení del Sobrense, que jugarà amb el camp del Riudoms, ho farà aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda. En categoria infantil cadet, el Sobrense també juga fora de casa, ho farà al camp de l'Espluguenc, Esplugues de Llobregat, demà dissabte amb 12:45 del migdia. I en categoria levi infantil, en partit de la 16a jornada, les més petites del Sobrense, que jugaran també fora, ho faran al camp del Pallejà, concretament demà dissabte 11:45 del matí. Anem cap al futbol sala, amb la primera nacional catalana, jornada número 16, amb l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que s'enfrontarà al club futbol sala Casa Alcalà. Concretament jugarà diumenge a 7:00 de la tarda, ho farà Castelldefels, al pavelló Can Roca. Diumenge a 7:00, aquest Botigues de Sitges, Casa Alcalà. A la Lliga Vila de Sitges, doble jornada amb aquest cap de setmana, és a dir, la 10 i la 11. Jornada tant diumenge al matí com diumenge a la tarda. Els partits del matí: a 9:00, Gravesinha Team Pizzeria Francesco; a 10:00, Ferreteria en Ruiz Crítica al Futbol; a 11:00, Restaurante La Sínia Penya Barcelonista; a 12:00, Sucrense Vallpineda; i a 1:00, Atlético Orola Prisma Futbol Club. Aquesta és la jornada número 10, diumenge al matí. La jornada número 11, diumenge a la tarda, a 4:00, Bar GSG Sitges Vallpineda; a 5:00, Critical Football Gravesinha Team; a 6:00, Sucrense en Restaurante La Sínia; a 7:00, Pizzeria Francesco Atlético Orola; i a 8:00, Prisma Futbol Club Ferreteria Ruiz. I tanquem aquest primer bloc poliesportiu parlant també d'en rugby, consignant els partits que disputaran al llarg del cap de setmana els equips del Rugby Club Sitges a la Divisió d'Honor Catalana, jornada número 5. El primer equip del Rugby Club Sitges, que visita la Teixonera demà dissabte a partir de 4:45 de la tarda per jugar davant el Barça C. Demà a 4:45 a la Teixonera, visita del Rugby Club Sitges, com dèiem, al Barça. El campionat sub-18, el sub-18 del Rugby Club Sitges, que també juga fora de casa, ho farà al camp de l'Hospitalet demà dissabte a 4:00 de la tarda. Pel que fa amb el campionat sub-16, el sub-16 del Rugby Club Sitges s'enfronta amb el Sant Cugat, ho farà jugant a Santa Bàrbara demà dissabte a les 4, i els dos partits dels equips sub-14. Aquest cap de setmana, per exemple, no juga el femení. Pel que fa als equips sub-14, els dos juguen a Santa Bàrbara. El primer equip contra els Senglars a la 1 del migdia i l'altre contra la Sant Boiana, també a Santa Bàrbara, a partir de 2:45 de la tarda. Gairebé un quart de cinc de la tarda a la primera catalana, grup segon, 19a jornada de Lliga. El Sobrense, com dèiem, visita aquest diumenge el Vista Alegre, un camp, si mirem una mica enrere, sobretot pel que fa a les dues últimes temporades, que se li ha donat força bé al Subo, perquè d'allà ha marxat, doncs, rescatant punts. Fem, però, abans de fer aquest repàs històric de com li han anat les coses al Sobrense a Vista Alegre, el repàs d'aquesta 19a jornada, els partits per demà, és concretament un, a les 5 de la tarda, el que enfrontarà el Morell i l'Alpicat. La resta, tots diumenge, a les 12, Vista Alegre, Sobrense, també a les 12, Sant Ildefons, Rubí, Sant Cristòbal, Vilaseca i Sant Boià, Igualada. La resta, diumenge a la tarda, a 4:45, Balaguer, Rapitenca, també a 4:45, l'enfrontament entre la FAC Almacelles i el Viladecans, i tancarà aquesta 19a jornada el partit que disputarà amb el Vilanova i el Lleida B a l'Alumnes Obrers a partir de les 5 de la tarda. Objectiu, per tant, per aquest Sobrense, intentar mantenir les bones sensacions que ens ha pogut transmetre a tots plegats a les tres últimes jornades. Partit amb victòria aquí a Viladecans, partit amb empat al Picat i partit amb victòria, patint més del compte, probablement, amb el Morell a l'última jornada. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Intentar allargar aquestes bones sensacions, a veure si pot ser com a mínim una setmana més a Castelldefels, al Vista Alegre.
Sí, sí, sí. A més, un camp que no serà fàcil, però...
Mai ho és.
Però tenim en compte que la trajectòria del Vista Alegre al seu camp tampoc és per tirar coets, eh?
Tantes victòries com empats com derrotes.
Clar, és que jugant 9 partits, ha empatat 3, ha perdut 3 i ha guanyat 3.
Sí, senyor. Aquest és el balanç del conjunt d'Eloi Martínez, el municipal caminader de Vista Alegre. 3 victòries, 3 empats, 3 derrotes. Tot i que la temporada és prou satisfactòria per al conjunt de Castelldefels, perquè està classificat en el 7è lloc, ha sumat fins ara 26 punts. I com dèiem abans, les dues últimes visites del Sobrense, Toni, doncs, ha tornat cap aquí amb bons resultats. No guanyant, però sí empatant. 2-2 la temporada passada i 3-3 la temporada de l'ascens a Primera Catalana. Partit vibrant, perquè ens recordem, aleshores Sobrense i Vista Alegre estaven lluitant per pujar a Primera Catalana.
I aquell partit, si no recordo malament, el Sobrense perdia 2-0.
Sí,
a la primera part.
Sí, senyor, primera part bastant deficient del Sobrense.
Impressionant.
Es va posar 2-3 per davant, si no recordo malament.
Sí, sí,
va empatar el Vista Alegre i encara recordo una última acció de Minga, que va tenir el 3-4 a les seves botes en un contra un amb el porter del Vista.
Dos gols d'Abel Guerrero, el jugador que ara està a la Ribatana. Va marcar dos gols, va sortir a la segona part,
sí,
i
va ser revulsiu en aquest partit. Crec recordar que això em varen fer especial incidència. Un 3-3, bé, que al final, doncs, recordaran el final de la història, no? Tant el Sobrense com el Vista Alegre van aconseguir l'ascens a Primera Catalana. El Sobrense com a campió i el Vista Alegre jugant la promoció i guanyant-la, evidentment.
Sí.
L'any passat, 2-2, un partit també més o menys similar.
Sí, molt semblant, eh?
Molt semblant,
de
sí.
De fet, em sembla que se va posar el Sobrense per davant.
Ara no recordo.
I va acabar empatant.
És curiós, recordo més aquell, el 3-3 que no el 2-2 de l'any passat.
Amb la sortida d'un jugador molt ràpid que té, em sembla que va anar així, i al final van empatar 2-2, però que són bones sensacions del Sobrense, el camp del Vista Alegre. No tant aquí, perquè de fet aquí el Sobrense no sí. ha estat capaç de guanyar-lo, perquè aquí ha empatat un partit i ha perdut dos.
És més, tirant d'història i parlant d'aquell 3-3, doncs aquell any el Vistalegre aquí va guanyar.
Sí.
Crec que va ser 1-3.
1-3, sí.
El Sobrense quedava aleshores bastant tocat.
Sí.
Quedaven 8 jornades i recordo encara les paraules del Josu. Haurem de guanyar aquests 8 partits per...
Si lo guanyem,
si,
pugem.
Sí, sí. Si guanyem aquests 8 partits, doncs acabarem pujant.
I los van guanyar tots menys l'últim,
sí, sí.
que van acabar empatant.
Aquí amb el canvi de led, si no recordo malament.
Sí, si no recordo malament, 2-2.
2-2, sí senyor. Mm. Ja has tenit bona memòria, perquè amb tants partits i tants resultats que un té al cap, però bé, en qualsevol cas, el Vistalegre aquí ha tingut millors resultats amb el Sub que no passa al seu camp.
Sí.
De fet, el partit de la primera volta acabava amb 0-1, victòria també per al conjunt visitant.
Molta renta pel conjunt visitant en la primera volta, perquè de fet ells van tenir una ocasió i va ser la que van mullar.
Uh-huh.
El Sobrense, tot i no jugar molt bon partit aquell dia, doncs va tenir més opcions per a guanyar que no el Vistalegre, i va ser el Vistalegre que se'l va portar els 3 punts. És un equip, doncs jo estava mirant, és un equip que no marca molt gols. És un equip doncs, que tampoc li fan molt gols. Me l'he mirat abans per davant. Uh-huh.
Deixa'm donar un cop d'ull. És un
sí.
equip que ha marcat 28 gols i n'ha encaixat a 21.
Sí, encaixa pocs. No, uh-huh.
Sí, no és dels equips que encaixa més gols.
No són molts gols. El passa que tampoc marca molts. No? I el Sobrense té que aprofitar això. Jo no sé si podrà recuperar doncs, a Alejandro Pascua. Avui li fan una última prova. També a Marco García, que també li fan una prova davant, darrere de l'Alejandro Pascua. Avui, a veure si ho pot recuperar. El que passa que a mi m'han arribat que si no està bé recuperat Alejandro Pascua, aquest partit no jugaria, perquè prefereixen doncs, que no se torni a trencar.
Sí, sí, no cal arriscar. De fet, vaja, si s'ha esperat una setmana més, cal esperar, evidentment, per intentar doncs, no trencar-se.
Sí, correcte. Ara ja s'ha recuperat Josep Maria Mercè. Uh-huh. Endavant, doncs, té Cristian Laguna, hi ha jugadors com el Dida i el Geri, que pot disposar l'Over, que pot disposar molt bé d'ells, i que, de fet, disposarà el seu entrenador. Vull dir que n'hi ha material endavant doncs, per no fer... doncs complicar-li la situació a Alejandro Pascua si no està del tot recuperat. Tant de bo pugui estar tot de recuperat, perquè home, és una aportació important pel Sobrense.
Permetem, Toni, que saludi a un jugador del Sobrense. De fet, ha estat un dels últims en arribar, el penúltim, jo diria, perquè evidentment per darrere d'ell encara va venir el porter David Gallardo. Ens estem referint a l'Omar Ruiz. Uh-huh. Que el tenim ja al telèfon. Omar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Esperando un poco, supongo, el partido de este domingo en Vistalegre. Y Omar, no sé, hablábamos aquí de las buenas sensaciones que el equipo ha transmitido en estos últimos partidos, los tres últimos, sobre todo Viladecans, Alpicat y Morell, ¿no?
Sí, últimamente estamos sufriendo bastante, sabemos trabajar en el campo y estamos saliendo los resultados. Y esa es la dinámica, seguir la misma línea y... tirar para arriba, salir de esos puestos donde estamos, que merecemos estar más arriba.
Omar, ¿se ve diferente ahora la situación después de estos tres últimos partidos?
Claro, una vez rompes la mala dinámica ya todo cambia, los ánimos son diferentes, no hay caras largas en el vestuario, ahora ya hay un poco más de tranquilidad en el ambiente y todo ayuda a trabajar mejor.
Fíjate cómo se sufrió el otro día con Morell, ¿eh?
Sí, sufrimos bastante, ya que se encierran muy bien, están intentando sacar puntos como pueden y la verdad que últimamente lo están haciendo muy bien. Es lo que hablábamos en las charlas, que de los últimos partidos no es como a principio de temporada, que encajaba 4 o 5 goles por partido. Está perdiendo por la mínima y en el partido se vio que van con todo.
Sufristeis para conseguir la victoria. ¿En algún momento, Omar, visteis que se escapaban 2 puntos?
No, porque hemos estado trabajando toda la semana en tener paciencia, en que sabíamos que iba a ser un partido que se iba a decidir en los últimos minutos, cuando hubiera cansancio, saliera gente de refuerzo, gente fresca, y es lo que sucedió. Salió Josep María y en el 83, un golito y para casa, aunque ganemos con la mínima, vale.
Es igual, lo que cuenta ahora, Omar, son los 3 puntos, esto es indiscutible. ¿Te cambió el míster por algún problema físico?
Sí, bueno, llevo 3 partidos seguidos jugando con un E15 en las costillas, y en este último, ya que jugamos con 3 centrales,
sí, sí,
y
sí,
como era un equipo muy encerrado y la primera parte la aguantamos bien, que llegaron una vez solo, pues decidió ir más al ataque y nada, así reservarme para, para poder jugar este fin de semana.
Te comento, porque si no recuerdo mal, tuviste una acción en que precisamente fue un golpe en las costillas, ¿no?
Sí, un salto de cabeza y, y me dio un codazo y me quedé sin aire y ahí lo pasé bastante mal.
Bueno, por suerte, todo pasó y los 3 puntos también se quedaron en casa, Omar. ¿Qué diferente se vive ahora, ¿no? De cuando llegaste, que el equipo estaba bastante hundido, con resultados negativos, a lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que ahora las cosas, quizás el futuro se ve con más optimismo. Eso se nota, ¿no? Supongo, en el vestuario, con los compañeros, en el club en general.
Claro, yo cuando llegué, yo vi que venían de una, que yo venía a sumar, a intentar cambiar la dinámica, a poner todo de mi parte, y la verdad que el grupo me cogían bastante bien, y cuando ya los 2 primeros partidos que nos estábamos asimilando todo bien, después ya a la que hemos ganado el primer partido, un poco más de tranquilidad. Viladecans también digo que fue partido clave, que lo marcamos en el calendario, era volver de Navidades y darlo todo, intentar cambiarlo, como si la primera vuelta no se hubiese jugado, y buscar todos los puntos que tenemos que sacar para mantener la categoría.
Quizá haya un punto de inflexión, que es el partido de Rubí. Esa derrota, sí, esa derrota 3-1 duele, porque era un rival directo, directísimo, y el cómo se perdió, ¿no? Quizá ahí hacéis el clic.
Sí, ahí nos dimos cuenta de que ahí tocaba o cambiar o nos íbamos a segunda catalana. O sea, había que darlo todo. Si ya habíamos dado todos los otros partidos, ese partido tocaba no reservarse nada, que no quedara nada dentro de uno, y al final, pues mira, nos salió bien. Y ahora mismo podemos decir que estamos más cómodos, pero que no hay que relajarse, que esta semana viene Vista Alegre, semana que viene vamos a San Ildefonso. O sea, viene San Ildefonso y vamos a Vista Alegre y hay que ganar sí o sí.
Fíjate cómo están las cosas, que entre equipos como Viladecans, Vilaseca, Vilanova y vosotros hay una diferencia mínima, 3-4 puntos, ¿eh?
Sí, sí. Ahora mismo el San Ildefonso, que lleva dos partidos que no gana, se ha puesto también a un punto.
Sí, sí.
Estamos ahí todos, que el que se relaje se va. Hay que estar lo más enchufado posible ahora mismo.
Bueno, Omar, llegaste tú, si no recuerdo mal, finales de noviembre. Han pasado ya mes y pico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú personalmente? Cambiar de club no es fácil. Tú venías, si no recuerdo mal, de Masnou, del Masnou.
Sí.
Aunque, si no recuerdo mal también, y me rectifica si no es así, el Sourense ya te quería fichar jugando en la Fundación Hermes, ¿no?
Cierto, sí, sí. Yo estaba en el Hermes y en el partido de la promoción a Primera Catalana, justo cuando acabamos el partido de la vuelta, que ascendimos, cuando llegué aquí a Castelldefels, me llamó Josu, que quería quedar conmigo para comentarme y tal, y me dijo que había ido a verme a Tortosa y que le parecía bien y que quería contar conmigo. Al final no llegamos a un acuerdo, yo me fui a Masnou, me lesioné, estuve 4 meses y medio sin jugar, no me sentí valorado, y yo hablaba con Edu, que jugaba antes en el Suburense, el delantero,
sí,
que es muy amigo mío, hablaba con Nito, que también es muy amigo mío, con Villa. Y a mí la verdad es que a mí me han cogido aquí con los brazos abiertos y no tengo ninguna queja, además conmigo se han portado perfectamente y estoy muy agradecido.
Creo que en Masnou coincides con Walter Pandiani, ¿no?, de entrenador.
Sí, es el que me llama para ir allí.
Es el que te llama para ir allí. Vale, vale.
Sí.
Y como comentas, las cosas no te van bien, te lesionas, sí. Y bueno... El Suburense vuelve a llamar a tu puerta y aquí está, supongo que con el objetivo, como decías, de intentar sumar. De momento, ¿contento con tu aportación?
Sí, bueno, me gustaría conseguir aportar más, ya que de balón parado somos bastante peligrosos y por la estatura y mi posición de cabeza voy bastante bien y eso se tiene que notar en ataque también.
¿Jugando siempre de central, Omar, o hay alguna posición ahí que desconozcamos?
También he jugado de 6.
¿Sí?
Que bueno, el año pasado algunos partidos también lo jugué de 6 y antiguamente en juveniles también jugaba de 8. Uh-huh. Pero me pusieron de 6 y ya de 6 o central.
Cada vez más para atrás.
Más contundente. Sí, más contundente, más contundente.
Cuando uno es más joven marca más goles y a la que va creciendo, depende cómo,
claro.
Lo van enviando para atrás. Pero bueno, claro. Supongo que contento, ¿no, Omar? Aquí en Sitges, con el Subu, ¿qué tal? Decías que los compañeros te reciben bien, ya ves, club modesto, donde los haya, y con un objetivo que es, vaya, lo sabemos todos, intentar quedarse un año más en Primera Catalana.
Sí, sí. Lo tenemos claro, a mí por lo menos me están tratando muy bien, todo lo que prometen lo cumplen, tenemos una dinámica, una cohesión de grupo espectacular, no hay problemas, todos nos queremos, si alguno no juega es la competencia, ¿no? Uh-huh. No hay malos rollos en el vestuario. Uh-huh. y todos los tenemos claro.
Y a ver si las lesiones os dejan un poco ya tranquilos, porque vaya racha también, vaya racha.
Ya ves, entre Didac, Marcos, Espigado, José María.
Sí, sí, Pascua ahora.
Ahora Pascua, Pulido.
Sí, no,
estamos,
no.
Estamos en cuadro, pero bueno, los demás equipos también tienen bajas. O sea, es que a lo que venimos diciendo que no nos podemos relajar y todo el mundo, todos los equipos estamos igual. O sea, que no uh-huh. podemos buscar excusas y tenemos que trabajar lo máximo que podamos.
Muy bien, Omar, no cuelgues porque hay mi compañero Toni Muñoz que también te quiere comentar alguna cosa.
Omar, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Oye, a ver, no sé, tú me lo dirás, es lógico, tú venías aquí, venías de una lesión, cambiabas de equipo. Me da la impresión, y te lo pregunto por eso, que ha sido un poco de menos a más, pero a más bien. Me gustaste mucho al picate, hiciste un partidazo, y el partido del domingo pasado, la primera parte, es que te adelantabas a todo.
Bueno, sí que vengo de menos a más. También volver de una lesión de tan larga es difícil, sobre todo psicológicamente. Yo, personalmente, siempre intento, a principio de los partidos, ir de lo seguro a más, y contra más confianza tienes, mejor te salen las cosas, y si tú pones todo el empeño seguro que sale bien, y yo por lo menos intento hacer lo mejor posible y sumar para el equipo.
Bueno, Marc, gracias por habernos atendido. ¿Eres de Castelldefels?
Sí.
Vale, por lo tanto el domingo lo tienes bien.
El domingo tenemos que ganar sí o sí, porque
sí o sí.
Es una fecha marcada en el calendario.
¿Jugaste allí tú?
13 años, sí.
¿13 años? Bueno.
Sí, ahí empecé de prebenjamín hasta juveniles que me fui. Uh-huh. Y tenemos que ir ahí, tenemos que ganar, como sea.
Bueno, pues especial ilusión, ¿no? Supongo. Volver otra vez a donde fue tu casa, Vistalegre. Pues bueno, a ver si el Subu consigue algo positivo. Omar, gracias, un abrazo, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, adeu.
Adiós, bueno.
Intentant llegir entre línies quan em va dir que coneixia molt el Nito, l'Edu, el Villa, suposo, de la seva etapa al Vistalegre. Per això li he preguntat si era de Castelldefels i, evidentment, la resposta ha estat afirmativa. En fi, que Omar, com la resta de companys, Toni, hauran de remar tots junts, com deia, per sortir de Vistalegre amb un bon resultat.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí, seguir remant.
Sí, sí.
A vegades amb més temporal, però
bé. Tot és remar, sigui el temporal que tinguis, si remes, doncs miraràs de sortir... i acabar bé, no? Acabar amb l'objectiu. Estic d'acord amb l'Omar, jo penso que doncs, el Picat va fer un partit molt seriós, l'altre dia, la primera part, després lo canvia l'entrenador, perquè a més el cop a les costelles, a més doncs, això que ha dit ell, que estaven jugant amb tres centrals i amb dos, vull dir, n'hi havia més que suficient, però la primera part que va fer l'Omar va ser sensacional, uh-huh. perquè s'adelantava tot, i a més si té ganes de marcar, de cap diu que va molt bé, pot marcar un golet de...
Bé, doncs. A veure si s'escau aquesta
i es dona
aquesta situació. Home, ja signem. 2:45 de 5 de la tarda. Vinga, anem ja a repassar la tercera catalana. 19a jornada també al grup 12 de tercera catalana, que ens arriba amb 3 partits per la tarda de demà dissabte. A les 5 al Sant Pere Molanta Cubelles, a 6:15 al Sitges Piera Aiguadols i a 6:15 al Sant Cugat Sesgarrigues Anoia. La resta diumenge al migdia. A les 12 al Riu de Villes Joventut Ribatana, també a les 12 al Martinenca Calaf, a l'Hortonenc Carme, al Vegas Òdena, a 1:15 al Sobrense B, que visitarà el camp de l'Olivella, i també a 1:15 el partit entre la Múnia i l'Hostalets de Pierola. I ja ho deia en Rafa Porres la setmana passada, compta amb aquest Piera perquè, bé, és un equip que està ben classificat, Toni, ha sumat fins ara 30 punts, presenta bons números fora de casa, certament, certament, ha aconseguit 5 victòries, 2 empats i només 2 derrotes. Si no m'erro, ha perdut el camp del Molante i el camp de la Noia. Són les dues úniques derrotes que ha encaixat l'equip del Piera, però ha guanyat 5 partits fora,
Sí,
cosa que és una dada a tenir en compte.
I un d'aquests davant del Sobrense.
2-5, 2-5, sí senyor, sí senyor. Tot i que la primera volta el Sitges va guanyar allà, que tampoc és fàcil. Tot al contrari, 1-3.
Allà és molt complicat.
És molt complicat, molt complicat.
És molt complicat. El que passa és que els números d'ells són gairebé millors a Can Contrari que a casa.
Sí, molta compte amb aquesta dada.
Quan ells sempre s'han trobat més còmode que a casa, perquè és un camp petit, us coneixen perfectament. Home, jugar aquí al Municipal ells se sentiran molt, molt com a casa, perquè també és un camp molt petit, i seguiran jugant com juguen sempre a casa seva, no? És un equip per tenir-lo molt en compte, és un equip per, doncs, el Sitges sortir com està sortint últimament, a molta intensitat, i mirar de matar el partit contra més aviat millor.
Doncs recordem precisament el que deia en Rafa Porres sobre el proper rival, sobre aquest Piera, que té com a referència un home que es diu Yeray i que fins ara ha marcat 9 gols.
Un partit complicat, el Piera té un jugador que marca diferències, que és Yeray, i després té un equip treballat que defensivament és molt ordenat i ofensivament té moltes arribades per banda, segona jugada serà complicat, però bueno, ara disfruta de la victòria, aquest cap de setmana el diumenge tranquil·let, i el dimarts pues, ja preparant tota la il·lusió, com setmanes anteriors i properes, els 3 punts, en aquest cas toca el Piera, pues, intentarem buscar-li com sempre els punts febles i nosaltres treballar els nostres punts forts i intentar sumar aquests punts més.
Bé, doncs això és el que deia en Rafa Porra sobre aquest proper partit que disputarà el Sitges Aiguadols. Toni, objectiu, doncs que els punts es quedin aquí.
Sí,
i intentar
sí.
Allargar això de la il·lusió que dèiem l'altre dia, no?
Sí, 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 perquè estàvem parlant l'altre dia doncs, d'aquesta Joventut Ribatana, que està a 3 punts per davant del Sitges, que és el que es posa al camí entre el Sitges i la promoció, com el Sitges mirarà d'esquerrapar amb la Joventut Ribatana, però compte que la Joventut Ribatana doncs, acaba de fitxar Moja. Un jugador,
l'ex del Vilanova.
Un jugador que volia el Sobrense, que el volia el Vilanova també, que l'han volgut molts equips i al final se l'ha portat la Joventut Ribatana.
Doncs en aquest sentit la Ribatana, com més d'un ja sap, no té cap mena de problema a l'hora d'incorporar jugadors. Sobre l'actual situació del Sitges també en parlava en Rafa Porres quan el Toni li preguntava allò de que, home, l'equip està bé, està tercer, està a pocs punts de la promoció. I això és el que deia Rafa Porres.
Aquest equip no té sostre ni per bé ni per malament. Tenim que competir com sempre, intentar sumar el màxim de punts possibles i quan quedi un mes, doncs mirem la classificació. Que de manera inconscient la mires, sí. Que de manera de reull la mires, sí. I evidentment et veus a dalt i veus que estàs competint bé, doncs sí que tens una esperança i una il·lusió, però no tenim l'obligació que possiblement té la Ribatana, que hi ha canvis de jugadors cada 2x3 o un Vegas, un històric que acaba de baixar. Nosaltres, bueno, el mateix discurs que t'he fet des del principi, era un equip nou en construcció, ho estem treballant, ho estem fent bé, els xavals estan fent una feina espectacular i entre tots doncs, tenim la il·lusió d'estar el més alt possible. Que arriba la promoció, doncs, evidentment quedarà benvinguda, i tant els meus jugadors com jo sóc competitius i si podem quedar segons no quedarem tercers, però bueno, tampoc estarem mirant la classificació al mes de gener, perquè la classificació s'ha de mirar al mes de maig i allà són transficat les notes.
Doncs és evident que les notes al final de curs, en aquest cas finals del mes de maig, Toni, però tant de bo el Sitges, com diuen els castellans, a la Chita Callando, aconseguís aquesta segona plaça, preuada segona plaça ara.
Sí, sí, sí.
Que té 3 pretendents, si més no. clar, com són la Ribatana, el propi Sitges, i la Múnia, no descartem la Múnia.
Sí, sí, aquests tres equips seran els que se jugaran a aquesta plaça, els que jugaran la promoció, perquè no crec que ningú arribi al Vegas, no? Perquè ja el camí del Vegas és molt planer, no? Però bé, jo estic d'acord amb el Rafa, ara no és el moment de mirar la classificació, però sí de fer els deures.
Que no es mira, però es mira, clar, evidentment.
Però sí de fer els deures.
Prefereixo mirar la classificació i veure que el Sitges està tercer, que no, que està a mitja taula allò sense pena ni glòria, com es diu en aquests casos.
Clar, i que tu reps aquí al Piera i acabes el partit i estàs pendent de lo que faci la Joventut Ribatana el diumenge al matí al camp de Sant Pere Rodevillas. I clar,
Rodevillas que ve de guanyar el Sobrense B,
que és un equip que s'ha reforçat, que no és gran, és res de l'altre món, però que és un equip que el seu camp mossega molt.
És don sorpreses, ho dèiem l'altre dia.
Correcte, i escolta, li pot donar una sorpresa a la Ribatana. Tu tens que fer els deures, tens que guanyar el Piera, no serà fàcil, tindrà que picar molta pedra als Sitges, però aquí el que val és guanyar i sumar els 3 punts.
I aquí el que, si evidentment, obligació, com diu Rafa Porras, 0 pels Sitges de cara a lluitar per aquesta promoció, però si mirem el frec a frec entre els tres equips, clar, aquí el que el primer es vagi deixant punts ja ho tindrà molt complicat.
Molt complicat.
Perquè quan la igualtat és tan, tan...
I si tu siguessis allà dalt, doncs, clar, tu estàs motivat. No és el mateix estar allà que estar en terreny de ningú, no?
Sí.
Allà ja sí que no tens cap mena de motivació i tens que seguir allà lluitant per aquests punts que te puguin donar la promoció. I, clar, això te farà que l'equip no es dormi mai, que sempre estigui, doncs, despert.
Doncs tant de bo el Sitges demà pugui fer la feina i pugui sumar els 3 punts en el partit que jugarà, com dèiem, aquí a un quart de 6 contra el Piera. Compte, repetim, amb aquest Piera que té bons números fora de casa. Ja la temporada passada recordo que el Sitges li va costar molt doblegar el Piera, el va superar per 3-2. En fi, sempre és un rival incòmode el Piera,
Sí,
històricament,
sí. Sí, perquè és un rival que quan està en aquesta categoria apreta molt, el seu camp és molt difícil. De fet, el Sitges va perdre pràcticament la promoció al camp del Piera.
Sí, fa 2 anys.
I tothom se recorda d'això, no? Aquí també, doncs, va costar molt de guanyar-lo, i és un equip que sempre dona molta feina, perquè és un equip que és molt competitiu. És molt raro, la temporada que no està... La temporada que no és competitiu el Piera és perquè va directe al descens, perquè és un equip d'ascensor aquest, potser passa.
Sí, senyor. Pel que fa al Sobrense B, Toni, visita un Olivella, diríem, un Olivella amb urgències,
Sí, amb urgència i conscient...
I amb problemes a la cua de la classificació. No és QE, però bé, és penúltim. Sí que... evidentment encara no ha dit la seva última paraula l'Olivella, però veure's aquí baix suposo que és un problema.
Sí,
és un problema perquè et fa jugar doncs amb aquell estat d'ansietat que no és positiu.
Clar, i a més molt conscient de que a casa no poden perdre més punts. Han perdut 6 punts consecutius, saben que a casa no poden perdre. El punt de Cubelles li anà molt bé per respirar una miqueta, encara estan a baix del tot, però saben que el Sobrense tan sol li val guanyar-los. Si no guanyen el Sobrense, doncs, clar, se li complica molt la classificació.
Sí,
serà un partit maco,
L'equip que marca una miqueta aquesta línia de perill és la Martina Nenca, que té 19 punts. L'Hostalets i l'Hortonenc també estan amb 19, després el Carme amb 18 i l'Olivella amb 16. Vull dir que encara no està tot perdut.
Sí,
per al conjunt de Juan Murlà.
El que passa que n'hi ha un Hostalet que està en alça.
Sí.
Un equip que doncs porta 2 victòries consecutives.
Va canviar l'entrenador.
Ha canviat l'entrenador, ha fitxat algun que altre jugador, no es va dir el nostre company de Rayo Vilafranca.
Sí, sí.
Doncs, clar, és un equip que està en alça i que segur que sortirà d'aquí. Per això a l'Olivella li interessa tant, doncs, com a mínim sumar els punts de casa. El que faci fora ja és benvingut.
Jo crec
per
que
a casa, assegurar.
Aquests equips, Toni, són els que ara són més perillosos. Els equips de la cua.
Clar,
sobretot ara que comença la segona volta, perquè són equips que van a mossegar, que es juguen el seu futur a la categoria i que costa molt doblegar-los.
Clar, perquè doncs, a ningú l'agrada
perdre. Un altre cor és que, per exemple, perdona, el Sitges la setmana passada, Sant Cugat, vagi 0-4 i cap a casa.
Sí, però a veure, jo he vist, sí, jo estic d'acord amb tu, però jo he vist jugar al Sant Cugat diversos partits, Clar, Sant Cugat no és l'Olivella.
No, i posa l'exemple de, sí, a nivell de classificació.
Ho dic perquè l'he vist jugar a l'Olivella i l'Olivella ha perdut molts partits per manca de sort. I això que diu que molta gent no creu la sort, jo l'he vist, per manca de sort. En canvi, ha jugat bons partits i l'ho ha perdut. El que té que fer és millorar això, millorar, sobretot a casa seva, que ha sigut quan jo he vist els partits, millorar això i mirar de sumar punts. Jo no digui que sumi davant del Subodense B, no dic que sumi en aquest partit, però si te lo vas a mirar, doncs necessita més els punts a l'Olivella que el Subodense B.
Evidentment, si tu mires la classificació, està molt més necessitat l'Olivella que no passa el Subobé, un Subobé que tractarà de refer-se de la patacada que va patir aquí l'altre dia amb l'Enriu de Villes, partit a Olivella, que no jugarà dissabte, com es fa habitualment, sinó diumenge a partir d'un quart d'una del migdia. Gairebé 4:45 de la tarda, deixem el futbol, anem al bàsquet, a la Lliga EVA. Arribem ja a la 15a jornada, o el que és el mateix, la segona de la segona volta. El bàsquet Sitges, després de perdre dissabte passat aquí amb el Muro Balear, juga fora de casa, visita la pista del Club Bàsquet Valls, concretament el pavelló Joan Ballart de Valls, partit que jugarà demà dissabte a partir de 5:45 de la tarda. Un Valls que de moment presenta un balanç potser un pèl millor que el Sitges, però no gaire més. 5 victòries, 9 derrotes. Fort, però, a la seva pista, el Valls. És difícil treure victòries d'allà. El Valls que ha aconseguit 5 victòries, una única derrota. Ve de perdre, atenció, 74-69 a la pista del Morabanc Andorra B, el coet de la categoria. A la primera volta, el conjunt d'Edu Piñero, que va ser capaç de doblegar amb el Valls, ho va fer de poc marge, de 4 punts, 66-62 a Pinsbens. Doncs, com dèiem, demà a partir de 5:45 de la tarda, aquest Club Bàsquet Valls, Bàsquet Sitges de la Lliga EVA, jornada número 15. Pel que fa amb el campionat territorial sènior, es disputa, en aquest cas, la jornada número 16. El sènior B del Bàsquet Sitges, que després de perdre amb la pista del Ribes, es va recuperar una miqueta, guanyant el Viladecans, un partit que tenia ajornat aquest passat dilluns. Aquest cap de setmana, concretament diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, visitarà la pista del Club Bàsquet Cubelles. I parlem també de l'equip femení del Bàsquet Sitges a la segona categoria femenina, jornada número 16. El Bàsquet Sitges, que obre segona volta, ho farà davant el Xamba de Vilafranca, concretament aquest dissabte a partir de 6:00 de la tarda. Tenim al telèfon el segon entrenador de l'equip femení del Bàsquet Sitges, que és el Xavi Massana. Xavi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comenceu la segona volta. L'equip que ha tancat la primera amb un balanç de 10 victòries i 5 derrotes. Contents o no?
Sí, respecte als dos últims anys des que portem a l'equip, força contents. Una altra actitud, una altra manera de jugar, estem contents.
Un equip que no direm que és nou, però que ha sofert moltes variacions respecte als últims anys.
Sí, hem tingut unes variacions i aquest any van fer un bon fitxatge amb una bona base, que ens ha portat un rol diferent, i amb aquest rol, pues, bueno, i amb noves incorporacions i ganes de treballar, pues, hem pogut fer aquestes 10 victòries, que tots estem contents.
De les 5 derrotes que heu encaixat, alguna més evitable que l'altra, suposo.
Sí. No hem sabut competir amb la gent que teníem davant. És un repte que tenim per aquesta segona volta.
Ja.
Contra la gent de baix hem sabut competir, contra la gent que està per sobre nostra no hem sabut competir, quan creiem que som més bons que no els altres equips.
Uh-huh. És a dir, problemes amb Reus, amb Escola Pia, amb Badruna, amb Gramenet B, Lima Horta... En fi, són equips que ara estan per sobre del bàsquet Sitges. Bé, s'ha de mirar, suposo, Xavi, la part positiva. Vull dir, no heu estat bé amb els equips de dalt, però com a mínim amb els de baix, sí. Que a vegades, són els que més compliquen la història.
Sí, hem guanyat tots els partits de casa menys un. I, bueno, això també es dona molta força. I, bueno, l'anàlisi és correcta.
Rebeu el Xamba demà a la tarda. Sí. Un equip que està a la cua. Ja veu guanyar 42-51 el primer partit de Lliga. En fi, no diré que és un partit senzill, però que us permet sumar més que restar.
Sí, bueno, el Xamba té un bon entrenador. I mai saps el que pot sortir, i hem d'estar, no, nosaltres tampoc no podem dir que estiguem allà per deixar els braços caiguts, perquè és bàsquet, i és bàsquet femení, i si no defensem des del primer minut i ataquem i defensem, ens podem trobar molt sustos, i el Xamba és un equip que ens pot donar una sorpresa.
És a dir, el principal problema per demà, Xavi, és que les noies es creguin que el partit es pot guanyar sense sortir del vestidor.
Correcte.
I això és el que voleu evitar, de totes.
És el que diem cada dia.
I de vegades, per molt que s'insisteixi, no s'acaba d'entrar gairebé del tot, eh?
Sí, però bueno, elles, en els últims dos partits, han fet un canvi molt positiu. Es van parlar...
En quin sentit?
I es va parlar d'això mateix, de que havíem de posar més ganes, que havíem de fer tot un equip de tot, no jugades individuals, sobretot l'actitud a pista i sobretot l'actitud a la banqueta, i ho van entendre, i ho han fet, i ho estan fent molt bé, i es va demostrar amb el partit de la setmana passada o l'altra, que fora es va perdre con un equip que era bo, però es va donar la cara fins a l'últim moment, i a casa també, el partit de la setmana passada també es va, l'actitud com a pista, com a la banqueta, va ser molt bo. La jugada, teníem, quan sortia una nova jugadora a pista, teníem una jugadora a pista. Això és molt important.
Ja. Molts cops, allò que parlem, no? Un problema de mentalitat, potser, no?
Sí, és la mentalitat, i és el que estem nosaltres... Portem ja 3 anys amb elles, i ja ens coneixen, saben quin tipus de bàsquet ens agrada, i bueno, sembla que s'hagin acoplat i que tinguin ganes, i les jugadores tenen ganes de fer alguna cosa. I, bueno, a veure aquesta segona volta...
Per tant, a partir del que expliques, Xavi, d'aquests 3 anys que ja porteu junts, és hora, és moment de començar-se ja a plantejar objectius, o no?
No. 15 victòries ens salvem la temporada.
Val.
Portem 2 anys patint. L'any passat, com l'altre, estàvem jugant la promoció per no baixar.
És cert.
Llavors, ara estem contents, i el que volem és això, aquesta línia, i ja parlarem del futur.
Vale. És a dir, aquest any, arribar a les 15 victòries, a poder ser...
Sí.
I estar tranquils, és a dir, no viure un final de temporada com el que s'ha viscut últimament.
Correcte.
I a partir de l'any que ve, Déu dirà.
Déu dirà, correcte.
Però és a partir d'aquí, d'aquest final de temporada, que es podeu plantejar, insisteixo, nous reptes?
Sí, perquè el primer s'ho han de plantejar elles. Nosaltres sempre, m'agradaria guanyar cada cap de setmana.
Uh-huh.
I creiem que podem guanyar cada cap de setmana. I creiem que tenim un equip per guanyar cada cap de setmana. Perquè jo crec que tenim bones jugadores, i el Sitges té bones jugadores.
T'ho pregunto perquè, de la mateixa manera que en el seu dia, doncs sí que va costar molt, no?, pujar de tercera a segona, però arribats a aquest punt, no sé si és
clar... L'any que ve parlem.
Bueno, falta molt per l'any que ve, escolta'm.
l'any que ve parlem.
Però seria bo pel club i per les noies i per vosaltres?
Sí,
doncs...
amb elles, sí, elles, amb elles jo sé que els agradaria.
Uh-huh.
I que estarien, bueno, i per què és aquest canvi, eh? Perquè elles els agradaria,
ja.
Els agradaria. Uh-huh. Però ara mateix hem d'anar dia a dia, partit a partit. Uh-huh.
Molt bé.
Típic, no? Això,
sí, això del partit a partit, escolta'm, és tan cert com tòpic. Ho deixem aquí, Xavi, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, demà a les 6, amb el Xamba, i que vagi molt bé aquesta segona volta.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau.
doncs objectiu, com deia el Xavi Massana, el segon entrenador de l'equip femení del bàsquet Sitges, arribar a aquestes 15 victòries i a partir d'aquí evitar qualsevol patiment al final de temporada. Tornem a recordar el sènior femení del bàsquet Sitges, que se les veurà amb el Xamba de Vilafranca demà dissabte aquí a Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. En recta final d'aquest temps d'agenda esportiva anem a repassar l'agenda d'hoquei patins per aquest cap de setmana. Com els dèiem, a la segona catalana, grup E, arribats ja a la 16a jornada després de la jornada de descans, la del últim cap de setmana, i després d'aquella jornada de Copa de la Lliga, doncs torna el campionat de segona catalana. Ho fa avui, concretament a partir d'un quart de 10 de la nit. El sènior B del Club Patí Subur Sitges rep el Casal Espluga B, també l'equip B. Repetim, això serà avui divendres aquí al pavelló a partir d'un quart de 10. I el sènior A, que juga fora de casa, concretament a la pista del Club Natació Reus Plom. S'ho farà demà dissabte a partir de 6:45. Objectiu, evidentment, tornar cap aquí amb els 3 punts i seguir amb aquest frec a frec amb el Monjos. Copa Federació, també partits de Copa Federació per aquest cap de setmana. El juvenil, que en rep el Piera, ho farà demà dissabte amb 11:45 del matí. L'Alevi, que s'enfrontarà amb el Noia demà dissabte a 12:45. I l'infantil, que juga fora, ho farà a la pista del Reus Deportiu demà dissabte a 12:45 del migdia. Finalment, pel que fa a la Copa Barcelona, categoria pre-Benjamí Iniciació, el pre-Benjamí Iniciació també juga fora de casa, concretament a la pista d'Alcaldes, aquest diumenge a partir de les 11 del matí. Amb hoquei patins arribem ja al final del programa, desitjant-los d'entrada que passin un bon cap de setmana, Toni.
Igualment.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana, i dilluns ens retrobem per explicar què és el que ha passat esportivament parlant. Per tant, gràcies de nou per la seva confiança, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.